d'octubre de 2017, Reus i el Baix Camp van votar si volien que Catalunya esdevingués una república independent. Han passat 5 anys d'aquella jornada històrica i amb Reus Digital fem una mirada enrere. Coneixerem el paper de diferents reusencs i reusenques que en la seva mesura van contribuir en l'èxit i transcendència d'aquell dia 1 d'octubre. ...25.715 reusencs i reusenques van votar en aquell referèndum. Un 92% d'aquests ciutadans ho van fer pel sí a la independència de Catalunya. I al conjunt del Baix Camp, aquest percentatge solia un punt més, i pujava al 93%. En aquella jornada, les escoles van obrir a les 9 del matí, tal com estava previst. Però el moviment als centres electorals va ser intens durant tot el cap de setmana. De fet, molts voluntaris es van concentrar les nits de divendres i de dissabte per dormir-hi, amb el simple objectiu d'aconseguir que les escoles estiguessin obertes diumenge al matí. Amb tot, i malgrat la violència policial en molts punts del país, la jornada va ser un èxit i la mobilització va ser massiva. També ho va ser a Reus i al Baix Camp. Dies abans hi havia dubtes sobre si els catalans podrien votar o si les paperetes i les urnes arribarien als col·legis. Però molts ciutadans, de manera totalment voluntària, van organitzar-se en secret perquè tot això pogués passar. A Reus Digital us apropem a una d'aquestes tantes persones anònimes que va fer que a una de les escoles de Reus arribessin les paperetes.
Vas tenir paperetes a casa?
Sí, sí que em vaig tenir, sí.
Com et van oferir de tenir-ne?
Bé, jo militava a un partit polític i des de les joventuts doncs, ens van oferir a portar paperetes als col·legis electorals.
Quin dia reps les paperetes?
Crec que des d'uns 3-4 dies abans del referèndum.
I te les porten o les has d'anar a buscar tu?
Sí, les vaig anar a buscar jo a un lloc a les afores de Reus. Vam quedar allà i una persona del partit me les va donar.
I saps on les van imprimir?
No.
Durant aquells dies abans del referèndum, vas prendre alguna mesura de seguretat especial?
Bé, no molt especial, però sí que les vaig deixar al cotxe. O sigui, jo a casa meva no les tenia.
I vas treure el cotxe del pàrquing?
Vaig deixar el cotxe al pàrquing. De fet, les paperetes mai van arribar a estar a casa. I quan vaig tornar de recollir-les ja les vaig deixar directament al cotxe.
Vas tenir dubtes sobre si s'acabaria celebrant el referèndum?
Jo sabia que es faria alguna cosa. Jo sabia que algú introduiria una papereta a una urna. Això sí que ho sabia. El que no sabia era si n'hi hauria una, si n'hi hauria 10.000, si n'hi hauria 100.000 o si n'hi hauria 2 milions. I tampoc podia preveure la resposta de l'Estat en aquell moment. Però sí, jo creia que sí que es votaria.
Anem a la jornada de l'1 d'octubre. A quina hora portes tu les paperetes al col·legi?
Doncs mira, explico breument la història de les paperetes. Jo em vaig quedar a dormir al meu col·legi i a les 5 del matí o així em vaig despertar, vaig veure que estava tot correcte i vaig anar a buscar les paperetes a casa, al cotxe, i primer va anar mon pare amb el seu cotxe, va fer el recorregut, estava amb trucada de mòbil amb altaveu, i ell va anar primer per veure que no hi havia cap tipus de policia. I quan em va dir que el pas estava net, doncs jo vaig anar. I les vaig deixar a vora les 6 del matí.
A banda de ton pare i els companys de partit, ho sabia altra gent?
Ma mare ho va saber el mateix matí. Però ja està.
És un orgull per tu haver col·laborat amb l'1 d'octubre?
Sí, malgrat les coses han acabat com han acabat, jo sempre dic amb orgull que vaig... Bé, ho dic. Que vaig participar a l'1 d'octubre. No dic de quina manera, però sí, i tant que me'n sento d'orgullós.
I l'última, ho tornaries a fer?
Sí, i tant. Jo ho tornaria a fer. Ara això ho hem de preguntar als que manen. A la memòria.
Sis mesos després del referèndum, Òmnium Baixcamp va publicar el llibre L'1 d'octubre a Reus, el dia que vam abraçar la llibertat. Es tracta d'un recull de 26 articles sobre les diferents experiències de reusencs i reusenques en aquell dia. L'Agnès Toda, una de les tres editores del llibre, ens explica el perquè de la publicació.
Ens vam adonar que tothom havia viscut un 1 d'octubre i... En molts casos era diferent l'1 d'octubre que havia viscut una persona de l'1 d'octubre que havia viscut una altra persona. I gràcies a que cadascú tenia un paper diferent i es va fer, l'1 d'octubre va poder sortir, l'1 d'octubre va poder ser una realitat. I creiem que era interessant tenir aquesta mirada calidoscòpica, tenir aquesta mirada, aquesta visió dels diferents uns d'octubres que van existir. I veure que cadascú va viure un 1 d'octubre i que potser es va perdre, no?, determinada informació i que, en canvi, amb el llibre pot tenir aquesta mirada més global i que hi va haver moltes coses emotives l'1 d'octubre més enllà, segurament, del que cadascú va poder viure.
Els protagonistes del llibre, els escriptors d'aquests articles, són ben diversos i tenen perfils i vivències ben diferents. Toda en detalla alguns exemples.
Vam treballar-nos-ho molt per aconseguir tots aquests relats, per aconseguir gent que no volia votar i que va anar a votar perquè quan va veure com anava el tema per part de l'Estat i doncs, tal com s'estava repartint llenya, al final va acabar anant a votar. I després també hi ha el cas, si no recordo malament, d'un mosso d'esquadra que estava pel no, no? Fins i tot recollim el relat d'una família que explica doncs, com el seu familiar va anar a votar i es va morir poc després, però que, clar, per aquella persona anar a votar era una cosa, buf, inconmensurable, no? Ens vam plantejar com a objectiu que no hi escrivissin persones que estaven en els primers llocs de la política, perquè volíem que fos un llibre de la societat civil, no?
Però més enllà d'aquests articles, Toda té una relació ben especial amb l'1 d'octubre. Ella ho va viure a Reus, però tal com reconeix, també tenia la vista posada a un altre municipi.
Jo sóc de Montroig. El meu poble, els van gasejar, els van pagar. Doncs, evidentment, quan arribaven aquelles imatges, de fet, jo estava en contacte, evidentment, amb les meves amigues i els missatges de WhatsApp me'n recordo molt de «Ei, que diuen que venen!» A Reus també havien dit en diferents ocasions que venen. Bé, no passa res, no? «Ei, que estan arribant!» «Ei, que són aquí!» «Ei, que han entrat!» No? I van ser com missatges així, pam, 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 un darrere l'altre, i dius «Uala, no? I què ha passat?» I, per exemple, això, el meu germà, que el van pagar, per mi va ser molt emotiu, que ell va venir a veure que jo sortís, no?, comprovar que jo sortís de l'escola sana i estàlvia, perquè ell no ho havia sortit, no? I va ser, per mi, no?, és un moment això especialment dolç o especialment agradable, no?, perquè ell només venia a comprovar això. Quan no va veure em va dir, doncs me'n vaig. Bé, doncs això, moltes emocions. I recordar, evidentment, doncs, revifa les emocions, no?, d'aquell dia.
Tornarem a aixecar-nos. El somni som immortals. Tornarem mans. Tornarem a agafar-nos, cridarem llibertat, tornarem als carrers plens de gent.
Ara ho explicava l'Agnès Toda. La Guàrdia Civil va actuar a l'Institut Antoni Ballester, al Col·legi Electoral de Mont-roig del Camp. Anys després de l'1 d'octubre, hem conegut que al migdia van existir ordres per aturar el dispositiu contra el referèndum. Però a Mont-roig no va ser així, i és un dels pocs pobles del país on hi va haver càrregues policials a la tarda. Josep Rovira és un dels votants que va estar l'1 d'octubre a l'Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp. Josep, abans de l'arribada de la policia, al matí, com vau viure el referèndum al poble?
Bueno, com una jornada històrica, amb molta alegria i amb moltes ganes de participar-hi tots i, sobretot, siguem conscients que faríem història.
Però al final, Mont-roig passarà a la història de l'1 d'octubre per l'arribada de la policia. A quina hora va ser?
Jo crec que van arribar una mica abans de les 5 de la tarda.
I tot plegat us va agafar per sorpresa o ja hi havia rumors sobre la possible arribada?
No, rumors no. El que sí que és veritat és que potser 3-4 minuts abans sí que hi va haver una sèrie de trucades conformes que ja venien. Però en qüestió de 3-4 minuts, perquè suposo que els devien veure pujar per la carretera.
I en aquests 3 o 4 minuts, els votants que hi havia a les portes de l'institut es van organitzar d'alguna manera?
Bueno, més que res va ser qüestió de començar a cridar la gent perquè es posés allí al pati per protegir l'entrada a l'institut i poca cosa més. Intentar tancar algunes portes, bàsicament tancar les portes, tancar retxes i que la gent es posés davant del pati perquè no entressin els policies.
Un cop arriben, quina és l'actuació de la policia?
Bueno, la policia volgué entrar dins, la gent no els deixava entrar, doncs bueno, van començar a serrar la porta per entrar del pati, tirar gasos perquè la gent s'apartés i forçar les portes on hi havia les urnes, que hi havia el gimnàs, i part del gimnàs doncs, també va quedar tot destrossat.
Al final s'emporten les urnes i a Mont-roig, doncs, us quedeu sense comptabilitzar els vots?
Els de Mont-roig no, els de Miami sí. Les urnes de Miami, no, com que no van anar a Miami, bueno, quan sabien que la policia estava aquí, a Miami van tancar col·legis i van prendre les urnes. Però les de Mont-roig no es van poder comptabilitzar.
I després de tot això, quin sentiment va quedar al poble?
Home, un sentiment d'injustícia i de ràbia. A més a més, sabíem que a partir de l'hora de dinar s'havia donat l'ordre de no entrar a col·legis en principi i vam ser dels pocs col·legis de Catalunya que van entrar a les 5 de la tarda. Jo no crec que entressin enlloc més. Ens ha quedat el dubte de saber per què a Mont-roig i quin paper va fer l'Ajuntament, la policia local. No sé, és tota una gran incògnita que ja ens van escollir en altres per entrar a la tarda quan... Si tu sents parlar a la gent, en principi es va donar l'ordre que després de dinar ja no s'entraria en cap col·legi. I, bueno, potser hi ha un munt de preguntes que hauria de contestar l'Ajuntament i la policia local.
Al final es va gravar aquell vídeo en què tants montrogencs aneu fent fora del poble els cotxes de la Guàrdia Civil.
Com que va córrer la notícia, tota la gent del poble va baixar. Va baixar cap a l'institut. Jo crec que la policia va aconseguir unir tot el poble i llavors, clar, amb tot el poble aquí és quan es veu les imatges de tot el poble fent fora a la policia. Però és cert que ells ja tenien les urnes.
I per acabar, què ha acabat significant l'1 d'octubre per la gent del poble?
És el triomf de la democràcia i, tot i que va vindre la policia, és de les poques vegades que he vist tot el poble unit amb una sola causa, tant se val d'una banda com d'una altra, perquè tots van veure que era una gran injustícia tota aquella policia a la tarda allí al nostre poble. És la unió del nostre poble.
Fins ara hem conegut històries de gent anònima, però la següent protagonista tenia un perfil públic el 2017 i, si hagués volgut, hauria sigut un personatge clau per la preparació del referèndum a tot el país. I és de Reus, tot i que ja fa uns anys que viu fora. Es tracta de la consellera d'Ensenyament entre el gener de 2016 i el juliol de 2017. Si no hagués dimitit, Meritxell Ruiz hauria viscut el referèndum a primera línia política. I ara, digital, hem tingut el plaer de parlar amb ella i preguntar-li com va viure aquella jornada històrica i si també estava el cas dels preparatius del referèndum.
Bon dia, Meritxell Ruiz, i gràcies per atendre'ns. Va votar l'1 d'octubre?
Sí, vaig anar a votar.
I on ho va fer?
Doncs a Barcelona, perquè des de que vaig estar al departament i em vaig traslladar a viure aquí, i per tant jo estava a Barcelona.
Va estar des de primera hora del matí al col·legi?
Sí. Diguem, abans fins i tot que entressin les urnes ja érem allà.
I al seu col·legi hi va haver incidents i violència policial?
Doncs vam estar de sort, perquè estàvem, diguem, en el camí de la ruta de la Guàrdia Civil i, de fet, de la Policia Nacional de la Guàrdia Civil, de fet, van anar al col·legi anterior al nostre i ja baixaven cap al nostre, cap allà a migdia, que va ser quan es va aturar tot, però ja estàvem preparats, no?, perquè pogués venir, perquè, a més, sabia de la directora de l'escola on havien anat i m'havia trucat per telèfon i havíem estat parlant, no? I ho vivia molt de dolor ella, de fet, no?, tot el moment de l'entrada de la policia en una escola on hi havia nens, on hi havia famílies.
Així doncs, vostè, malgrat ser a Barcelona, que hi va haver algunes actuacions policials, va poder votar amb relativa normalitat.
Sí, vaig votar gairebé al final perquè hi érem ben de matí i ens vam esperar que pogués votar la gent més gran i gent que necessitava suport ben al final, sí.
Quina seria l'anècdota o imatge que recorda Meritxell Ruiz de tota aquella jornada?
Jo, si em preguntes, la imatge que m'ha quedat més, curiós, eh?, és a les 5 del matí quan ens vam llevar, l'helicòpter que vèiem, perquè ja anava l'helicòpter a les 5 del matí, no?, i que ens va acompanyar fins al punt on anàvem a votar. I allò realment és una imatge que conservo sempre. I en canvi, ara quan sento un helicòpter, em ve la memòria d'aquell dia, no?, pensar, escolta, només anàvem a votar, no?, o només anirem a votar.
I d'allò que estava passant, en va parlar amb els seus fills?
Els fills eren petits i, per tant, els vam mantenir bastant al marge, aquells dies, perquè són imatges difícils de poder explicar. Però sí que els hi vam dir que a vegades no hi ha un acord en un grup de persones i que sempre hem d'intentar solucionar-ho amb una via pacífica, no? I no a cops ni a crits. Vull dir, potser va ser una manera de poder parlar de com resoldre els conflictes de manera pacífica, no?, dins del que ells podien entendre, que encara eren petits.
I en la mateixa línia, com a professora i directora, allò que va passar l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya, se n'havia de parlar a les aules amb els alumnes de les escoles catalanes?
És un tema polèmic, segurament, però jo sempre explico que l'escola és un món en petit. O sigui, l'escola hi entra tot. Des de el nen que al matí ha vist els pares discutir-se i, per tant, entra trist, a la criatura que se li ha mort l'avi el dia anterior, a la família que està a punt de ser desnonada, el que ha passat en un cap de setmana com va ser l'1 d'octubre, tot hi entra a l'escola, no? I, per tant, els alumnes en parlen d'això i és inevitable. Per tant, el que hem de fer és educar-los en una convivència ciutadana, no?, i pacífica i democràtica.
Vostè va ser consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant un any i mig. El juliol de 2017 va cessar. La seva sortida del govern es deu als preparatius del referèndum de l'1 d'octubre?
Jo, com us he dit abans, tenia dues criatures molt petites, tenien 2 i 4 anys, i per tant, davant del que podia passar, va pesar molt la responsabilitat familiar en la decisió que vaig prendre realment. Perquè crec que, bueno, abans ser mare que fer política, i per tant això s'ha de tenir en compte.
I quan va entrar a govern a principis de 2016, no va passar en què s'acabaria celebrant un referèndum i que per tant es desencadenaria un clima de desobediència política?
Jo crec que al principi del 2016 hi havia, per part d'alguns, molta pressa i alhora per part dels mateixos poc coneixement del que suposa això, no? I per tant, al començament de la legislatura, a més jo l'encàrrec que vaig rebre és que el sistema educatiu funcionés i continués funcionant, perquè és una conselleria amb molta responsabilitat, no? Hi ha 5.000 escoles, hi ha 1.200.000 estudiants, hi ha 100.000 docents, que es gestiona tot directament de la conselleria. Per tant, aquesta era la meva principal tasca, i no sé si ho vaig fer millor o pitjor, però va ser el que vaig dedicar el 99% dels meus esforços.
Sobre això que comenta ara, en tractar-se d'una legislatura marcada pel procés, té la sensació que no va poder desenvolupar el seu programa de govern amb normalitat?
Vam seguir fent. De fet, com que ja portàvem 5 anys amb la consellera Rigau, amb tot un pla de xoc a favor de l'èxit educatiu de l'alumnat, ens va servir per seguir aplicant polítiques. Això sí, mai eren titular, perquè diguem, l'ambient mediàtic era un altre, no? I per tant, si no es parlava de procés, no es parlava de res més, però i tant, feia molta feina. Una de les coses més orgulloses és que vam crear l'Observatori a favor de l'equitat educativa, que després no s'ha desenvolupat, no? Però vam fer moltes coses, la veritat que sí.
Vostè coneixia els detalls sobre la preparació del referèndum?
Jo crec que molt poca gent tenia tot el coneixement del que estava passant, com és lògic. Consellers teníem una part, però no tot, no? Hi havia també altres grups, com s'ha sabut, altres fòrums de decisió, perquè és evident que és molt difícil que algú pugui tenir el coneixement de tot el que estava passant.
Però, per exemple, el Departament d'Ensenyament era clau per tirar endavant la preparació de l'UO, per tal que, per exemple, obrissin les escoles. Abans de dimitir, vostè estava informada sobre aquest aspecte o com es faria?
No. En aquest sentit, molt pocs. No hi va haver un plantejament com el que dius.
I, per exemple, la data del referèndum i la seva pregunta, que es van conèixer el 9 de juny, vostè quan les va conèixer? Ho va saber abans?
Soc molt dolenta per recordar aquestes coses i no ho faig expressament, eh? És que no ho sé, perquè ja li dic, el Departament d'Ensenyament era tan intens que jo confiava tota aquesta part que no era d'educació a la resta de responsables del govern, no? Que hi havia un grup responsable dins del govern per dur-ho a terme. Per tant, jo tenia coneixement de les coses quan el president creia que me les havia de comentar i no me'n recordo quin dia, sincerament.
Sobre la decisió de dimitir, quant de temps li va costar prendre aquesta decisió?
Uns quants dies o setmanes. No és fàcil perquè tens una responsabilitat, no? I un equip i uns projectes, i això segurament és el que va costar més de poder decantar cap al sí. Eh? Segurament van ser dies molt intensos i alguna setmana de replantejar-ho bé per tot el que comportava. I no es deixa una conselleria i ja està, sinó es deixa tot un equip de persones, tots uns projectes, i bueno, això també és el que sabia més greu. Però vaig dedicar temps, diguem-ho que sí, a reflexionar-ho.
I després del referèndum, un cop va veure la mobilització i l'èxit de la jornada, es va penedir d'haver pres la decisió de dimitir?
Quan prens una decisió en un moment així, sempre tens dubtes, no?, de si has fet bé o malament. Però com que la vaig prendre molt en un àmbit personal i pensava en els meus fills, sempre pensava que això passava per davant de qualsevol altra cosa, no? Per tant, en aquell moment vaig tenir més dubtes, però no em vaig replantejar. No m'ho he plantejat mai, si m'havia equivocat, o en aquell moment. Ens digués pres aquesta decisió fins a l'última conseqüència i ja està. No val la pena pensar en un altre escenari perquè ja has decidit que no aquest escenari no el consideraves.
Meritxell Ruiz, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Acabem amb el testimoni de Meritxell Ruiz i aquesta cançó, L'Obra, de Fito Luli. Fins aquí aquest especial de Reus Digital, però aviat ens tornarem a trobar. Fins una altra.
Ens tirem amb llàgrimes als ulls. He matat el drac. He matat el drac. He matat el drac. T'estimo.